RAC més 1 i Sexy Dream 1 és us ofereixen La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Relació oberta.
Relació de parella en què tots dos membres estan d'acord a incloure la possibilitat de tenir relacions afectives o sexuals amb altres persones, junts o per separat.
Avui parlem de relacions obertes amb el psicòleg Albert Dica i la fotògrafa i fototerapeuta Maria Sanz. L'Albert és també autor del llibre Com le explica a mi abuela què és una relació abierta, i ell i la Maria tenen efectivament una relació oberta. Albert, Maria, benvinguts a La revolució sexual.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
Quan fa que esteu junts com a parella, vosaltres?
Doncs mira, nosaltres ens vam conèixer el gener del 2021, fa un any i mig, més o menys, i des de llavors hem estat creant una mica la nostra idea de relació, des de que ens vam conèixer, des del primer moment.
Vosaltres parleu més de vincle que no pas de parella. ¿Por qué? ¿Quina diferencia hay entre una palabra y la otra?
Sí, hablamos más de vínculo porque, bueno, consideramos que la pareja está más ligada como al tipo de modelo más de monogamia. A nivel tradicional, pues la pareja siempre pues, se considera como dos personas. El tema de vínculo, nos sentimos más conectados con esta palabra que es más amplia para este tipo de relación.
I les relacions que vau tenir abans d'estar junts també eren relacions obertes?
Jo, abans de la Maria, estava amb vincle amb una parella que jo creia que teníem una relació oberta, però en veritat no. Després de 5 anys hi havia moltes pors, hi havia molta inseguretat també, i la idea principal era tenir una relació oberta, però bueno, al final la persona amb la que estava volia una relació monògama, però no sabia ben bé com dir-ho, tenia moltes pors per poder-ho gestionar, i abans de la relació anterior jo he tingut relacions més curtetes que tampoc sabia ben bé cap on enfocar-me, sabia que hi havia algú dintre meu que no estava del tot alineat amb el que jo sentia, i llavors estava una mica perdut en les relacions.
Sí, en mi caso sí que, bueno, ha sido sobre todo monogamias. Sí que tuve una relación bastante larga en la que, sobre todo cuando estábamos geográficamente lejos, teníamos el acuerdo de que cada uno, digamos, podía conocer a otras personas y todo bien. Sí que es verdad que cuando estábamos en el mismo lugar, pues no lo llevábamos así.
Com veu començar vosaltres, com a parella oberta? Qui dels dos ho va plantejar i com va sorgir la idea?
A veure, jo crec que la idea va sorgir inclús abans de que nosaltres ens coneguéssim. Tots dos ja partíem d'una idea del que volíem, i a partir d'aquí, ja quan ens vam conèixer, sí que és veritat que la Maria estava fent un documental sobre relacions obertes, sobre poliamor, tot això. Llavors, clar, ja tenim un punt en comú, no? Quan ens coneixem i comencem a parlar de com enfoquem la vida, de com enfoquem les relacions, de relacions passades i tot, sí que hi ha un punt de voler experimentar, de llibertat, d'acceptació de l'altre, de comunicació, unes bases que aquí sí que vam coincidir i que va ser com, vale, aquí sí que podem experimentar, podem viure aquest tipus de relació d'una forma diferent a com ho havíem viscut cadascú per separat abans. I va sorgir dels dos, al cap i a la fi. És com, ja hem arribat a aquest punt, ja sabem una mica quines coses no volem dintre d'una relació i quines coses sí, i a partir d'aquí és també un construir sobre la marxa, no? És partim d'això, però com tampoc tenim cap tipus d'informació del nostre sistema social o familiar que ens digui per on caminar, és una mica tot sobre la marxa.
A nivell d'etiquetes sí que podria ser a lo mejor una relació abierta, altres tipus de vínculo sexoafectivament, ja poden ser solo afectivos, poden ser solo sexuals, però sí que seria un poc, no?
Sí, hi ha una etiqueta que utilitzo al llibre també, que és la poliamorosa jeràrquica, on hi ha un vincle principal i a partir d'aquí es poden crear altres vincles, però sempre mantenint el vincle principal, cuidant-lo, com que hi ha un pes molt més identificat amb un tipus de vincle. El que sí que trobo és que totes aquestes etiquetes sí que van canviant molt amb el temps, però sí, per mi seria una mica això. La Maria i jo tenim un vincle principal i a partir d'aquí obrim altres tipus de vincles.
Hem parlat amb la sexòloga Marina Castro, que també és terapeuta de parella, sobre aquest tipus de relacions, sobre les parelles obertes, i ella ens explica per què hi ha moltes persones que es plantegen, doncs, obrir la seva relació.
És un tema que molta gent li feia run-run, però no tenir ningú que conegués que ho fos, o no haver llegit res al respecte, o no haver escoltat res al respecte, quedaven més en l'espectre d'infidelitat. I el que estan fent és que gent que optava per infidelitat es plantegi que, en lloc d'optar per una infidelitat, plantejar aquest tema des de la responsabilitat afectiva, de jo tinc un vincle amb una altra persona, tinc uns pactes, i des d'aquesta responsabilitat afectiva plantejo el canvi i la negociació dels pactes.
I esteu d'acord? Per què creieu que cada vegada hi ha més relacions obertes o més persones que s'ho plantegen? Està canviant alguna cosa?
Sí, a mi això em recorda quan jo vaig començar les meves, quan tenia 20 anys, ja fa molt, que començava a experimentar tema de relacions i sentia que hi havia alguna cosa que no estava bé, no? I jo optava també per, ostres, estic bé amb una persona però tinc una necessitat de poder explorar o de poder conèixer altra gent, i aquí em sentia amb l'obligació, no?, per les relacions normatives d'on venia jo, del meu sistema, de la meva societat, de repetir un patró que jo també he vist a la meva família, no?, d'infidelitat. Llavors aquí jo em sentia perdut perquè no tenia cap tipus de, ni d'informació, ni gent, ni ningú, i aquí per mi va ser molt, molt caòtic. Ara, per mi, hi ha un gran avantatge, i és que hi ha informació, potser massa, inclús, però sí que ara entenc molt que les persones s'ho plantegin. Per mi el perill també és que les noves generacions o totes aquestes persones que s'ho plantegen, des de quin punt s'ho estan plantejant, no? Perquè a vegades és com, vale, jo vull sortir d'algú que sé que no em funciona i em fico en una cosa que no sé si em funcionarà o no, però per nosaltres hi ha una base molt més important, que és el mirar-nos com a individus i mirar-nos com a parella, com a vincle, i poder treballar en tot això.
También el tema de los referentes, ¿no? Que pues, supongo que en la época quizá de la generación de nuestros padres, al no tener quizá en el entorno o, bueno, gente que decidiese vivir las relaciones desde otro punto, que es un poco salir del armario, ¿no? En ese sentido, entonces si no había nadie fuera del armario, pues era difícil quizá cuestionarte que era posible otro tipo de estructura relacional.
Clar, però ara sembla com si haguem donat la volta a la truita i que el que estigui bé, entenem-me, és tenir una relació oberta, no? Perquè vas un pas per davant, t'has plantejat moltes coses i llavors és el que toca. De fet, tu has explicat, Albert, que la teva parella anterior no estava preparada per tenir una relació oberta, no sabia com dir-t'ho, realment volia una relació tradicional, i és com que estigui mal vist o el que sigui, potser entre la gent jove, perquè tu expliques en el teu llibre que hi ha parelles a qui sí que els funciona la monogàmia, que no va bé a tothom, però que és un sistema que sí que pot funcionar, que és que cadascú el que s'ha de mirar el que li va bé o no.
Clar, clar, al cap i a la fi també és un tema de modes, no? L'altre dia vaig quedar amb una amiga i em deia, és que em sento rara sent monògama, i és com, ostres, que graciós, no? Per mi la idea del llibre, o la idea de la que parteixo jo o de la que partim nosaltres, no és que les relacions obertes estiguin bé i les relacions monògames estiguin malament. La base, per mi, és que la relació sigui conscient. Hi ha relacions monògames molt boniques, on hi ha molta comunicació, on hi ha molt d'amor, i això ja està. Què més dona si hi ha una relació oberta amb altres vincles, amb altres experiències, o és una relació entre dues persones? Si hi ha aquesta comunicació, si hi ha aquest respecte, si hi ha aquest cuidador de l'altre, el poder cuidar la relació, per mi és la clau, no? Llavors, encara que hi hagi molta gent que vulgui obrir-se a una relació, per mi la base és la mateixa, no? Poder cuidar els vincles, si és una relació monògama o si és una relació oberta, però aquesta per mi és la base.
La Maria ens explicava, doncs, que hi ha moltes relacions obertes, parelles obertes, que encara estan a dins de l'armari, no? Precisament és el que ens explicava la sexòloga Marina Castro quan li preguntàvem, doncs, si és millor dir-ho o no dir-ho a l'entorn que tenim una relació oberta amb la nostra parella.
Igual que abans hi havia el dintre de l'armari, no? En el cas de persones amb orientació sexual fora de la norma encara és la monogàmia. Per tant, la gent que té relacions no normatives a vegades es queda dintre de l'armari i no expressa que estan tenint tipus de relacions afectives no normatives. Per què no ho expressa? A vegades perquè els prejudicis els valoren com superiors als beneficis. Que es donin situacions on l'entorn es pensi que hi ha una infidelitat i posteriorment s'hagi d'aclarir aquesta situació, i l'altre és que el que molta gent fa és no utilitza aplicacions tan comuns, sinó aplicacions ja pensades per gent que té relacions obertes o swingers o aquest tipus, que ja són més específiques. Ningú pot veure que no estigui dintre de la comunitat.
La gent del vostre voltant sap que vosaltres teniu una relació oberta? Ho heu fet públic des del principi?
Sí, la gente de nuestro entorno cercano sí que lo sabe, pero sí que es verdad que este tema de estar dentro del armario pues todavía es un poquito, no todo el mundo, digamos, está como a la escucha de querer entender qué tipo de relación es una relación así.
A vosaltres, de la idea tradicional de monogàmia, què és el que menys us quadrava? És a dir, pot ser que sigui, per exemple, la fidelitat tota la vida amb la mateixa persona, o la idea que una sola persona t'ho ha de donar absolutament tot en tots els àmbits de la teva vida?
Per mi, l'exclusivitat, no? Per mi, la idea de que si estic amb una persona, aquesta persona, pel fet d'estar amb mi, és només per mi, és molt egoista, no? Perquè sento que darrere d'això hi ha pors a que aquesta persona pugui descobrir, pugui descobrir-se, pugui conèixer altra gent. Llavors, jo mai he sentit que per la meva por o per la meva inseguretat, el que m'abandoni, abandonin a no ser vist, a no ser reconegut, a no ser tan important, o a que la Maria o el meu vincle trobi una persona que la faci més feliç. Per aquesta por no vull fer que aquesta persona sigui exclusiva per mi. Llavors això sempre m'ha desquadrat una mica de la meva idea de la relació tradicional.
Sí, jo estic d'acord con Albert. También añado el tema de la libertad, ¿no? Para mí es algo como súper importante el hecho de sentirnos libres de hacer o de no hacer, pero desde esa confianza y no desde el miedo, ¿no? Desde la libertad de, hey, puedo salir y explorar la vida desde la confianza de mi vínculo va a estar ahí conmigo, me va a acompañar y lo va a aceptar, desde el respeto, desde el cuidado, desde la responsabilidad afectiva, pero siempre como partiendo más desde esta libertad y no desde el miedo.
Posem per cas que algú que ens estigui escoltant i que tingui una relació tradicional es plantegi tenir una relació oberta. La sexòloga Marina Castro ens donava aquest consell per començar.
Una parella que es planteja obrir la relació, sigui a nivell d'amor o sigui a nivell de sexualitat, o les dues coses, hauran de parlar moltíssim d'on estan els límits, quines pors tenen, quines inseguretats, quines expectatives, quins motius els fan voler obrir la relació. No és una cosa de fem i ja està, no. Hi ha d'haver molta comunicació prèvia i molta sinceritat i connexió emocional.
I esteu d'acord? Abans d'obrir la parella, les dues persones han de seure i allò fer una cimera, una reunió important, de dir, posem les coses sobre la taula de quins són els límits, què es pot fer, què no es pot fer, ens ho expliquem tot, no? Clar, suposo que tot això s'ha de parlar des d'un principi, no?
Sí, sobretot antes d'abrir una relació, lo que nosotros pensamos que es muy importante es sobretot mirarse uno mismo también, ¿no? Una misma. También saber cuáles son nuestros miedos personales, cuáles son nuestras necesidades y sentarse con la otra persona o las otras personas de la relación y es exactamente eso, ponerlo sobre la mesa y bueno, exponerse un poco desde la vulnerabilidad y desde el, oye, estos son mis miedos, cuando pasen estas cosas me gustaría que hiciésemos así. Hay veces que hay situaciones que no te las esperas y la comunicación tiene que estar siempre ahí, porque hay veces que al principio puedes hablar de acuerdos pero al final como que se tienen que ir ajustando con el tiempo, con las experiencias que vayan pasando, pero sí, sobre todo al principio es muy importante esa comunicación y ver un poquito qué quiere cada uno y cuáles son sus necesidades.
La sexòloga Marina Castro també fa una reflexió molt important que diu que la parella ha d'estar bé abans de prendre la decisió d'obrir la relació.
A una persona que s'està plantejant aquest obrir la relació a més persones, una de les coses que s'ha de plantejar és quin és el motiu que el porta això. Si això és per tapar un problema que hi ha a nivell de parella o per augmentar el benestar dintre de la relació i que hi haurà beneficis. Perquè vulguis o no, també hi haurà tot de riscos. Per tant, més val que estiguem bé com a parella abans d'obrir. Seria una mica com el tenir fills. Primer de tot, he d'estar bé com a parella abans de plantejar-me tenir fills. Però és una mica el mateix, he d'estar bé dintre de la relació abans de plantejar-me obrir aquesta relació amb més gent.
Clar, i una altra de les preguntes és com s'ha de plantejar això a la parella, perquè potser hi ha persones que tenen clar que els agradaria tenir una relació oberta, però tenen igual de clar que la seva parella no en voldrà sentir a parlar. En aquest cas, què recomanaríeu?
Pues es complicado. A ver, sí, sería un poquito lo que hemos dicho antes, ¿no? De sentarse y decir, a ver, bueno, pues también ser honesto y honesta con una misma y decir, bueno, pues para mí esto es más importante, es un valor principal, es cómo quiero yo vivir la vida y las relaciones y que la otra persona también esté dispuesta a escuchar y a comentar sus necesidades, y si en el momento que cada uno expone sus preferencias no se llega a un acuerdo, pues al final, bueno, yo creo que cae un poco por su propio peso, ¿no? Porque son dos estructuras incompatibles, digamos.
Clar, fa poc m'ha vingut a teràpia una relació de parella que està en aquest punt, no? Una part del vincle vol obrir la relació i l'altra no. Llavors, clar, poc es pot fer, no? Sí que és veritat que si una persona vol experimentar altres vincles o altres relacions fora de la relació principal i l'altra persona es nega, poc es pot fer si un dels dos no cedeix.
Com dèiem, hi ha parelles obertes que s'expliquen el que fan amb altres persones i hi ha d'altres que no s'expliquen absolutament res.
Cada parella haurà d'establir el seu pacte. Hi ha gent que li agrada saber-ho tot, inclús saber el detall. Hi ha gent que prefereix simplement un... He estat amb tal persona, ha anat bé, sí, i ja està, sense detalls. I hi ha gent que diu, mira, em sembla molt bé que siguis amb altres persones, però no vull saber-ho amb anterioritat perquè si no estaré tot el rato pensant-hi, o no vull saber-ho inclús amb posterioritat. Aquí és tots els pactes, mentre siguin consensuats, són totalment respectables en aquest sentit. Llavors hi ha gent que es pensa que viurà molt bé explicant-ho i després diu, no, ens ha generat molt de malestar, prefereixo una altra vegada no saber els detalls. O hi ha gent que diu, pensava que em sentiria molt malament sobre els detalls, m'ha explicat en general, m'ha pogut la curiositat, m'ha anat explicant detalls i quan més detalls sabia, millor m'hi sentia al respecte o inclús em generava excitació o benestar. A vegades és una mica assaig-error, eh?
El que dèieu abans, no? D'anar canviant el pacte que es té a mesura doncs, que vas avançant i vas veient què et va bé i què et fa mal i què no et fa mal, no? No sé vosaltres com ho viu això d'explicar-vos els detalls perquè fins i tot us pot arribar a excitar, els detalls del que feu amb altres persones, o al contrari, no explicar-vos absolutament res. Vosaltres com ho porteu?
Nosotros tenemos como el acuerdo de la transparencia, de explicarnos, de compartir qué le está pasando a la otra persona, ¿no? Si hay una intención o si hay un principio de otro vínculo, si está conociendo a alguien. Sí que es verdad que nos gusta saber esta parte de la otra persona porque consideramos que es parte de su vida y son sus experiencias y, bueno, yo creo que es importante para mí saber en qué está la otra persona porque también, bueno, pues también a nivel emocional, ¿no? ¿Cómo está? Si está bien, si le está, no sé, si está disfrutando también. Luego, es verdad que a nivel de detalles, pues de momento hemos considerado que tampoco queremos entrar en un nivel de exhaustivo de detalles que no nos aportarían quizá más cosas, ¿no? Pero sí que saber un poco en qué está la otra persona y...
Sí, yo creo que el tema dels acords es importante. Tengo una amiga que em deia, yo vull saber el que fa el meu vincle, i llavors li explica, però a l'altre no. Llavors ell se sentia malament perquè no li volia mentir quan l'altre li preguntava. Llavors van acordar que no li explicaria, però li diria una paraula clau perquè l'altre sapigués que ha fet alguna cosa amb una altra persona i ell sentís que ho està comunicant. Llavors per mi això és molt important. I ja el tema de detalls també depèn de cada moment, de com estiguem, que això és el que dèiem abans, no? És molt amb el fluir. Potser hi ha algun moment que, ostres, que em ve de gust saber una miqueta més dels vincles que té la Maria o com es relaciona, però per lo general a mi excitar-me amb molt detall, per ara no ho compartim això amb molt de detall, sí que compartim les coses que fem fora del vincle i si hi ha algun tipus de relació o si ens sentim atrets per alguna altra persona, però detalls, sobretot detalls sexuals, no ho compartim.
Ara entrarem en això de sentir-te atret o fins i tot enamorar-te d'una altra persona, però si parlem de gelosia, amb això que dèiem d'explicar-se els detalls, que pots arribar a sentir-te gelós, vosaltres com ho gestioneu? Què feu si us poseu gelosos del que ha fet el vostre vincle?
Clar, els gelos estan i nosaltres el que fem és, primer de tot, mirar-nos de forma individual, no? Poder-ho transmetre al nostre vincle, li transmeto a la Maria o a mi, i a partir d'aquí, en lloc de treure-ho cap a fora, mirar d'on venen aquests gelos, d'on ven aquesta por, si hi ha alguna por que ella pugui trobar una persona amb la que estigui millor que amb mi i que decideixi posar més temps i més energia amb l'altra persona, perquè això és algo meu, no? La Maria també li passa. Llavors, per mi aquest punt, el més important és poder ser coherent amb nosaltres mateixos dintre de la relació i poder-ho transmetre i parlar-ho obertament.
Heu parlat de què passa si sorgeix un enamorament i una voluntat d'estar més temps amb una altra persona, no? De si un altre vincle passa a ser el prioritari en la vostra relació?
Clar, jo crec que moltes vegades es pot entendre les relacions obertes com un risc de, ostres, tenim un vincle principal, un vincle que ja està construït, perquè obrir-nos a la possibilitat de que entri un altre vincle i faci que aquesta relació principal trontolli. Bueno, ja no és això, no? És simplement estar oberts a que, si volem experimentar altres coses, i en el cas de que, ostres, si la Maria coneix una persona i la fa més feliç i està més feliç allà que amb mi, vale, doncs aquí s'han de parlar coses, s'han de decidir coses i ara un dol també, però no tancar una relació per la por que això pugui passar o per la inseguretat de que pugui trobar una persona amb la que estigui millor, per exemple.
És que realment això d'enamorar-te d'una altra persona et pot passar també amb una relació tradicional?
O... Clar.
Claro.
De fet, Marina Castro explica les principals pors o riscos, entre els quals hi ha aquest, a l'hora de tenir una relació oberta.
Que com em sentiré quan l'altra persona, avui a la tarda, que jo tinc ganes d'estar amb ella, em digui que no, que prefereix anar-se'n amb l'altra persona. Ve de plantejar que em sentiré jo. I si això em farà sentir desplaçat, o poc desitjat, o poc estimat, o secundari, o poc prioritari. Si això farà que comenci a dubtar de si m'estima de debò o no. Per tant, generar moltes pors i moltes inseguretats, que la manera d'evitar que això passi és haver parlat moltíssim. I tot i així, s'activaran algunes d'elles. Per tant, hi haurà un treball constant en replantejar-se què és l'amor, què és la sexualitat, si ho tenim separats, si ho tenim junts, quina educació ens van donar, per què és d'aquesta manera, què passa quan trenco la monogàmia, no? I també, a nivell de parella, com ens pot desestabilitzar això?
M'agrada molt el que diu la Marina Castro. Sí, són riscos, sempre hi ha riscos, sempre hi ha pors, però és el que deia ella, no? Tot ve per mi d'una por, d'una inseguretat, de què pot passar si el meu vincle coneix una altra persona i està millor, i aquí la meva por és de no ser reconegut, no ser estimat, no ser acceptat. Llavors, aquesta por per mi és important jo treballar-la individualment i poder-ho treballar també amb el vincle que tenim, no? Sempre hem pensat que les relacions entre dues persones és a tres, no? Jo amb mi, tu amb tu i nosaltres amb el nosaltres. Totes aquestes coses s'han de cuidar i s'han de cuidar de la mateixa manera.
Puede que haya más riesgos. Yo añadiría que también hay más enriquecimientos, ¿no? Porque el hecho de que haya riesgos o que haya que mirarse nos obliga constantemente a revisarnos también a nivel individual y dentro de nuestro proceso de crecimiento personal y pues confrontarnos con esas heridas y con esos miedos también nos hace pues conocernos mejor al fin y al cabo.
Hem parlat de relacions obertes amb l'Albert Dica i la Maria Sanz. Ells tenen una relació oberta. A més, l'Albert és autor del llibre Com ho expliqué a mi abuela, què és una relació abierta. Albert, Maria, moltes gràcies per compartir aquesta estona amb la Revolució Sexual.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Amb sexydream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a sexydream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb sexydream.es. If you wanna dance,
i avui acabem el capítol proposant-vos una sèrie Heartstopper a Netflix que ja s'ha convertit en un autèntic fenomen i en un referent LGTBI.
Heartstopper explica la història de dos nois adolescents, en Charlie i en Nick, que s'enamoren a l'institut. La seva és una història delicada, optimista i tendra sobre el primer amor que va evolucionant al llarg dels 8 capítols de la temporada i que és capaç de robar el cor dels espectadors.
La sèrie és una d'aquelles que desitjaries haver vist d'adolescent. La dirigeix Euros Lyn i és l'adaptació de la novel·la gràfica de gran èxit d'Alice Osman. De fet, la sèrie manté alguns elements de l'estètica de còmic, com ara les papallones a l'estómac o els cors a l'aire, que retraten els dubtes i les pors de l'adolescència d'una forma molt autèntica.
Els llibres de Heartstopper, que també trobareu en català, estan volant a les llibreries i la sèrie, recordeu, la trobareu a Netflix.
I amb aquesta proposta us desitgem salut
i bon sexe.
RAC més 1 i sexydream.es us han ofert La revolució sexual. El podcast de sexe amb Van Alfonso i Rosana Carceller i amb Ivan Caral al control tècnic.